Són les 4 i un minut de la tarda. Què tal, com estan? Salutacions cordials. Arrenca una nova edició del Temps de Descompte a la sintonia de Ràdio Maricel en aquest dilluns 24 de novembre de 2014. I avui, futbolísticament parlant, destacarem, com no, la victòria del Sobrense ahir a la tarda a Aiguadols, 2-0 davant l'Olivella, amb dos gols de Saràbia. Dos gols gairebé calcats, de cap i en el servei d'una falta. L'estratègia, per tant, ahir va funcionar pràcticament al 100%, un Sobrense que va tirar d'ofici, com es diu també en aquests casos, davant un bon rival, com ho va ser l'Olivella, que va poder igualar el maig amb un penal, que barra Víctor Delgado al minut 44 i que... en aquella jugada, la del penal, doncs deixava el Sobrense en inferioritat numèrica per l'expulsió de Marcos Espigado. En fi, un bon Sobrense, un bon Olivella, un bon partit en línies generals, el que varen viure ahir al municipal d'Aiguadols, però atenció, amb la dada que ens apuntava el Toni ara fa tot just una setmana i que s'ha ampliat una miqueta més, perquè amb el d'ahir ja són 26 els partits que porta el Sobrense, partits de Lliga, sense perdre. Tornem a recordar la dada. Últim partit que perd és 1 de febrer del 2014, precisament al camp de l'Olivella. Per tant, no estem massa lluny d'arribar al febrer del 2015 i fer un any sencer. Déu-n'hi-do, dades per tenir molt, molt en compte i que diuen molt de com està el Sobrense a dia d'avui. Parlarem del Sobrense, evidentment, destacarem també la derrota del Sitges, que va perdre ahir 2-0 al camp del Piera. Un Sitges que probablement, i si hem de ser justos, va mereixer molt més que la derrota davant un Piera que... pràcticament en va tenir prou amb un parell de xuts per guanyar i sumar amb els 3 punts. Ens sorprèn fins a cert punt, doncs, i amb tots els respectes que ens mereix aquest rival com el Piera, que aquest equip estigui també ben classificat. Ahir doncs, no ho va demostrar gens. En qualsevol cas, destacar també que ahir va debutar el porter del juvenil, Aaron Pérez, i que fora de casa s'està repetint, sembla el mateix guió. Amb els partits que es juga amb els Sitges. Un Sitges que, per cert, aquest proper dissabte en rebrà el Montserrat Igualada. A la Lliga Nacional Juvenil, molta atenció perquè després de 13 jornades podem dir que la Blanca té molt, molt difícil la salvació. Ahir al migdia en derrota per 5-1 al camp del Vila Olímpica. Pot ser una derrota normal i corrent. Probablement ens expliquen que el marcador no s'ajusta al que es va veure i viure al terreny de joc, però el Vila Olímpica... és, de fet, continua sent el penúltim classificat i la diferència ja entre Cué, Blanca i Vila Olímpica penúltim és de 7 punts. Per tant, la situació a la Nacional es complica cada jornada que passa. En fi, d'aquí uns moments repassarem tot el gruix de resultats de futbol. En bàsquet destacarem, com no, la desena victòria consecutiva del bàsquet Sitges, que es va desfer 89-64, aviat està dit a 25, al bàsquet Samà. Ha estat un bon cap de setmana si parlem dels resultats dels equips sèniors del bàsquet Sitges. El sènior B que va aconseguir superar a l'Hortonenc, la quarta victòria del campionat, i també victòria important, la que va aconseguir el sènior femení a la pista del Club Bàsquet Valls per 51-72. És tot just la tercera victòria en 9 jornades. I en hoquei patins destacarem la derrota d'aquelles que fan mal, la que va patir el Club Patí Sitges aquest passat dissabte davant el líder, el Club Hoquei Castellet, 1-9, i la sensació que en aquesta temporada les opcions de lluitar per l'ascens són més aviat poquetes, per no dir inexistents. 4-4, comencem. I 8 minuts de la tarda encetem aquesta nova edició del Temps de Descompte que ens conduirà fins les 5 en punt de la tarda. Hem viscut, o venim, millor dit, de la 12a jornada de la territorial futbolística, a la segona catalana, com els dèiem ara fa uns momentets, la victòria 2-0 del Sobrense ahir a la tarda a Aiguadols davant l'Olivella. Ahir, doncs, que el Sobrense va trencar el seu particular malefici amb l'Olivella després de les dues derrotes que va patir la temporada passada al conjunt de Jos Julián amb el mateix equip, amb l'Olivella. Tornem a insistir, l'Olivella va ser l'únic equip capaç de derrotar el Sobrense la temporada passada. De fet, van ser els dos únics partits que el Subo va perdre a la darrera campanya. Bon partit en línies generals el que varen viure ahir al municipal d'Aiguadols. Al migdia, però, i si parlem de la tercera catalana de la Unió Esportiva Sitges, podem gairebé dir i assegurar que s'ha repetit el mateix guió dels últims partits fora de casa, és a dir, Bas, Espirall, Ribas i el d'ahir a Piera. Un Sitges controlant el partit, controlant el seu rival, arribant amb ocasions, però el rival arriba un cop, pam, gol. I ahir, dos cops i dos gols. El Piera, que va sumar 3 punts amb, no direm que la llei del mínim esforç, però gairebé. El Sitges que intentarà refer-se d'aquesta 6ª derrota de la temporada amb el partit que jugarà en aquest proper dissabte aquí a Aiguadols davant el Montserrat Igualada. Anem, però, a pams i comencem repassant el que ha donat a si la segona catalana. Els resultats que ens deixa aquesta 12ª jornada han estat aquests: Gornal 0, Vegas 2, Espluguenc 1, Júnior 2, Canvi de Let 3, Martorell 2, Sobrense 2, Olivella 0, Sant Cugat 1, Sant Mauro 2, Penya Unió Màlaga 2, Sant Joan Despí 2, Moja 0, Vistalegre 2, Prat B 0, Marianao 1 i, finalment, el Unificació Bellvitge 3, Sant Andreu de la Barca 0. La Unificació Bellvitge és líder amb 26 punts, seguit amb 25 del Vistalegre i el Canvi de Let. Amb 23, el Sobrense, que es col·loca quart, sobretot després de l'ensopegada segona consecutiva que va patir el Moja amb la derrota 0-2 davant el Vistalegre. El Moja, que es queda cinquè amb 21 punts. 18 per Sant Mauro, els mateixos que el Sant Cugat, 17 per Gornal, 16 per Marianao, 15 per Martorell, 14 punts per Olivella, que és hores d'ara en l'11è lloc, el 12è per el Júnior amb 13 punts, 13 punts també per Prat B i Vega, 11 per Espluguenc i els 3 últims classificats són el Sant Joan d'Espí amb 11, amb 9 el Sant Andreu de la Barca i el Penya Unió Màlaga amb 8. Estadísticament parlant, podem, doncs, parlar, i valgui la redundància, de dos fets puntuals del partit d'ahir del Sobrense, de la victòria que va aconseguir 2-0 davant l'Olivella. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
D'entrada, es va trencar el particular malefici que té el Subo, o que tenia el Subo, amb aquest equip, que va ser el que el va derrotar dos cops la temporada passada, i segon, el que apuntaves tu ara fa tot just una setmana aquí, en aquesta mateixa taula. 25 jornades, que no és el mateix, 25 jornades o 25 partits de Lliga sense perdre, comptant, això sí, s'ha de matitzar, el que porta de la temporada passada, des d'aquell 1 de febrer del 2014, des d'aquella derrota que va patir al camp de l'Olivella precisament, fins a dia d'avui, fins al 2-0 d'ahir, amb també, curiosament, l'Olivella.
Sí, ho diré
clarament.
Per tant,
són 26.
26
jornades sense perdre.
Estem a 8. A 8 d'una temporada.
Sí, sí.
Compte,
Compte, els números surten fàcils, eh? Si afegeixen 8 partits més sense perdre, arribaríem als 34, per tant, els que composen una temporada sencera.
Correcte.
I si m'apures, Toni, estem molt a prop també del febrer del 2015.
Sí.
Per tant, seria un any sencer, tot i que aquí hi ha una mica de trampa, perquè evidentment els mesos d'estiu no compten gaire, no? Però en qualsevol cas, si els Sobrense seguissin aquesta progressió, compte, perquè es troba molt a prop de fer un any sencer. Clar. Sense perdre cap partit.
Es podria dir un any futbolístic.
Sí, any futbolístic.
Exacte, correcte. Un any futbolístic. Jo penso que els números del Sobrense ho diu tot, el moment que passa, com juga, el perfil que té aquest equip i, a més, doncs, l'ofici que té. Perquè ja no és tan sol això, és que jo hi parava amb un entrenador que no havia vist aquesta temporada al Sobrense i li va agradar molt, perquè va dir que aquest Sobrense no tan sol juga, sinó defen, sap treballar i té molt d'ofici. Uh-huh. Sap trencar la pilota quan la té que trencar i jugar-la quan la té que jugar, i això doncs no ho sap tothom.
És allò que es diu que domina gairebé tots els conceptes, La defensa, la pressió, quan s'ha d'atacar s'ataca, quan, en fi. I ahir tenia un molt rival al davant. Olivella, certament a mi és un rival que em va agradar també.
Sí.
Que li va posar, el va exigir molt.
Sí.
Li va exigir molt.
Home.
Un Olivella que va tenir probablement allò que ha estat en manit, no? Del tant percent de la possessió, probablement ahir no sé si ens ajustem o no a la realitat, però l'Olivella probablement tingués més possessió de pilota.
Sí, però torno a lo mateix, no? Uh-huh. El Sobrens sap gestionar quan vol, li interessa tenir la pilota
i quan no la vol.
Quan no la vol,
exacte.
I doncs ahir va fer això. Va gestionar molt bé el partit, li va donar la pilota a l'Olivella quan al Sobrens no li interessava, i al moment que va tenir que fer mal i tenir la pilota ho va fer. Ten en compte que ara estem parlant d'un Sobrens que va guanyar 2-0, però si Cano marca el penal guanya 3-0. Sí que ells també van tenir la seva opció,
és el moment clau aquest que dius, Toni, al minut 44, penal favorable a l'Olivella i expulsió de Marcos Espigado. El Sobrens es queda en 10 i amb la possibilitat que l'Olivella empatés, igualés el partit. S'havia avançat el Sobrens gràcies a una rematada de cap de Sarabia, després d'un servei de falta de Marc Chan.
Impressionant.
Gairebé els dos gols d'ahir van ser calcats, eh? Marc Chan la posa i pam, el Sarabia de cap, doncs cap a dintre.
I al mateix minut.
Sí, sí.
El 14
de la segona. Sí, sí, va ser un dia també de curiositats. Mm-hmm. Com diguem, aquesta jugada que és clau, no? Ara podem parlar d'aquesta jugada com la que acaba decantant el partit a favor del Sobrens. Víctor Delgado és l'encarregat de llançar el penal i l'envia per damunt del travesser.
Sí, un home que no falla, mm-hmm, però que en aquest cas, vull dir, la va enviar... Clar, no és el mateix acabar la primera part empatant 1-1, amb un empat al marcador, amb un jugador més,
sí,
perquè el Sobrens es queda sense Marco Espigado i té un jugador menys, que anar al descans amb un 1-0, tot i que jugues amb un jugador més, però clar, jugues davant d'un Sobrens, uh-huh, que és un equip que coneix molt bé el Municipal d'Aiguador, lo té més que palpat, i a més un equip molt ordenat, no? I una altra vegada, doncs...
Hi ha una cosa que també m'agrada i que de fet li vaig preguntar al Josu quan va acabar el partit, que és que no es quan es queda amb 10 l'equip, quan dic l'equip és tot, cos tècnic i jugadors, no es torna boig en reestructurar l'equip.
No,
eh?
No.
És a dir...
No, saps per què? Perquè el Sobrens té jugadors molt polivalents, uh-huh, que es poden moure de posició.
De fet, Cano endarrereix la seva posició, gairebé fins a ocupar el lateral dret. Correcte. Sí que Minga passa del dret a l'esquerra, després ja les acaballes torna a la seva posició natural de lateral dret, perquè va entrar després el Sergi Massana, però en qualsevol cas no és una reestructuració allò de dir anem a moure totes les peces per intentar doncs, que l'Olivella no ens faci mal, no, amb un jugador més.
Exacte, aquí, aquesta és una de les claus del Sobrense, que quan pateix una lesió o pateix una sanció, doncs l'equip no se reestructura, m'entens? Vull dir, l'equip...
No hi ha una alteració del...
Exacte, queda estructurat igualment, està col·locat i l'equip no falla, no deixa espai. Ahir va passar això, doncs Cano se va traçar una miqueta i s'adelantava, feia una miqueta de...
Sí, l'acordió, l'acordió, no? Sí.
I doncs això va funcionar molt bé. Sí que el Minga lo van canviar de posició, però Minga és un jugador que està molt acostumat tant jugar en una banda com a l'altra. Uh-huh. Vull dir que és un jugador que pot jugar a les dues bandes, no? I per això no es va notar. I jo crec que ahir el millor que va tenir el Sobrens va ser això, no? Que va estar molt ordenat en defensa, l'actitud és impressionant, i el nivell d'alteració, el nivell s'adelanta al contrari, és molt important, a més la pressió que fa al mig del camp.
Sobrens en el que ahir, doncs, jo penso que li faltaven dues peces importants, la de Geri, que no va poder jugar al matx perquè estava sancionat, i la de Josep Maria Mercè, que amb problemes físics doncs, el míster va preferir no arriscar en aquest sentit i que estigui en millors condicions de cara al proper partit, que serà el camp del Martorell.
Sí, clar,
dos jugadors que a dia d'avui, home, han vingut jugant assíduament i són dels considerats, entre cometes, titulars.
Sí, un juga molt bé trencant espais i l'altre, doncs, per velocitat fa molt de mal, i a més un home doncs, que és molt, molt bé com el Josep Maria Mercè, i és l'home que marca gols.
Sí, sí.
De fet, és el golejador del Sobrens, no? Que ahir faltava. Però clar, quan parlem de tot això, parlem de la banqueta que té el Sobrens. Clar, el millor que té el Sobrens és que té banqueta, i quan té una lesió o té una sanció, doncs clar, el que surt ho fa tan bé com el que no està, i això realment l'equip ho nota molt.
2-0, el Sobrens es va fer amb 3 punts importants que el col·loquen, com deien, quart a la classificació. Sí que l'Olivella en certs moments doncs, va ser un rival que li va posar les coses difícils, i repeteixo, si parlem d'aquest Olivella, Toni, home, és un equip que té presència també.
Sí, és bon equip.
Té bons jugadors.
És bon equip, és bon equip. És un equip que
té un bon porter, té jugadors al davant. Alejandro Pascua ahir ens va agradar també moltíssim.
Molt. Jo per mi va ser el millor de l'Olivella. Per mi va ser el més destacat. Un jugador que buscava associar-se amb els seus companys. De fet, totes les pilotes de Perell les portava ell.
És ràpid.
Molt ràpid.
De fet, ell va ser qui va provocar el penal.
Sí. I molt tècnic, molt ràpid i molt tècnic.
Gran jugador.
Molt bon jugador. És un jugador que té una projecció, si no es queda pel camí, pot arribar junt, perquè és molt bon jugador.
Com dèiem, victòria del Sub 2-0 davant l'Olivella. Era moment d'analitzar el match en companyia de l'entrenador, de Jesús Julián, que ens deia això.
Bueno, en aquest cas has dit tu, jo crec que hem controlat molt bé quasi tota la primera part. Bueno, però clar, tenim un bon contrari davant i es pot crear problemes en qualsevol moment, així ha sigut. Ens han xulat el penal, després, la fortuna ens ha vingut de cara i l'han tirat fora, i a la segona part crec que hem estat bastant estructurats. No hi ha hagut... Sí que hi ha hagut una molt bona aturada del Toni a baix, i em sembla que un cop de cap que han tingut ells, però jo diria que per jugar tota la segona part amb 10 no els hi hem ofert moltes ocasions de poder crear perill, crec, sota la meva visió. Home, la valoració és molt positiva, clar. Juguem amb un molt bon equip i bueno, a part de treure el partit endavant, el treus, crec que solventment, perquè bueno, hem ampliat la diferència a la segona part, doncs, home, avui és per estar contents, òbviament.
Un dels titulars podria ser el Sobrense tira d'ofici?
Sí, hi ha hagut moments que hem tirat d'ofici, hi ha hagut moments que hem sabut aturar el partit en els moments que tocaven. Avui crec que la gent que ha sortit de refresc ha sortit... molt posada, molt ficada en ajudar l'equip i així ho ha fet. Bueno, sí, ofici, però també et diria jo que en alguns moments hem pogut matar el partit i no ho hem fet, perquè tu dius el penal que han fallat ells, però nosaltres hem fallat un penal,
sí,
també.
Sí, heu piat el que has pogut suposar el tercer per vosaltres.
Bueno, sí, ha quedat en anècdota, afortunadament, però bueno, hem pogut solventar el partit 10 minuts abans i aquests 10-12 minuts de patiment final crec que no ha sigut tant patiment, perquè hem estat molt estructurats al camp i bueno, doncs ens han portat els 3 punts.
L'expulsió del Marcos a nivell estructural d'equip no us fa tornar bojos? No hi ha hagut molta variació estructural en l'equip, simplement entrar-hi la posició del Cano i canviar de posició amb el Minga?
Bueno, sí, hem mogut els laterals i si et fixes hem tancat una miqueta els dos extrems, hem jugat sense extrems i hem jugat amb dos davanters centros que feien una miqueta tota l'estona la cobertura quan la pilota anava a l'esquerra, anava els dos a l'esquerra com si fossin un acordeó, i quan anava a la dreta el mateix. Bueno, afortunadament s'ha sortit bé i hem pogut defensar el resultat amb el Cano amb una targeta i el Minga crec que parant el seu punt fort en la primera part, que ha sigut el Pasqua, que ens ha fet mal.
Condiciona molt el fet de que avui, per exemple, no hagin pogut jugar dos homes que teòricament han vingut jugant sempre, com són el Josep Maria i el Geri?
Home, condiciona. Són coses que, òbviament, doncs, durant la setmana les vas madurant. El Josep Maria podia haver jugat, però...
Era arriscat.
Bueno, tal com estava el partit, amb 2-0 tens altres opcions. Clar, si tens un jugador que està una miqueta minvat de físicament i tens jugadors que estan al 100%, doncs per això estan tots i per això confio en tots. I avui li ha tocat el Limón i el Denis està dalt, i el Limón ha tingut més minuts i ho ha fet igual que el Denis. O sigui, condiciona, òbviament que condiciona, però la setmana vinent també tindrem dues baixes i haurà de jugar un altre, i ho farà, intentarà fer-ho igual o millor. Per això estan els jugadors que tenim a la plantilla.
L'Alberto ja fa dues setmanes que no juga, té algun problema físic important?
Alberto ve arrossegant molèsties al genoll. La setmana passada a Sant Mauro, si hagués tingut que jugar, hagués jugat, avui també, però torno a dir, per això està l'Andreu, per això està l'Edgar, per això està el Sergi, tenim defenses. I afortunadament hem recuperat el Saràbia i el cap està a un nivell bastant alt. Llavors, jo crec que no cal arriscar la salut dels jugadors si tens uns altres per suplir-ho, crec que al mateix nivell.
Efectes estadístics, doncs trenqueu el vostre, entre cometes, particular malefici amb l'Olivella, que us va guanyar els dos partits de la temporada passada. Aquesta és una. I la segona, segons com em comentava l'altre dia el Toni, amb el d'avui són 26 partits sense perdre. Home, és una dada, penso, que diu molt a favor del Sobrense.
Mira, jo durant la setmana m'ho han preguntat les tantes persones per Sitges, perquè afortunadament es parla molt del Sobrense, Sitges, i cada vegada més, i això és molt important per a aquest petit club. M'ho preguntaven i jo t'ho prometo que els he dit el mateix a tots, i aquí tinc gent que ho va escoltar. Jo firmava perdre avui i fer el que vam fer l'any passat, que no vam perdre més. Si a mi em diguessin, si perds avui i no perds més durant la temporada, ho firmes? Ara mateix. Bueno, vam perdre allà també, eh? Vam perdre l'Olivella.
Sí, sí.
Per mi això és una anècdota. L'Olivella és un molt bon equip, l'any passat es va guanyar, aquesta és una altra temporada i és una altra història. Avui hem tingut la fortuna de cara, hem guanyat, però queda moltíssim. Queden molts partits i això no vol dir res. Això vol dir que la setmana vinent anirem a Martorell i ens voldrà guanyar sí o sí. I haurem de treballar molt per no tornar a perdre. Ojalà aquesta ratxa que dius tu s'ampliï el màxim possible, però arribarà el moment en què perdrem.
De fet, diuen que quan guanyes tant estàs més a prop de perdre.
Òbviament, però bueno, el que hem fet avui, el que hem fet aquesta temporada i el que venim fent durant els últims mesos, bueno, doncs parla molt bé d'aquests jugadors i hem de continuar aquesta línia. Si continuem aquesta línia tindrem possibilitats de seguir puntuant segur. Si canviem la línia i ens ho creiem, doncs podem tornar a ensopegar algun dia, clar, òbviament.
Va, l'última, et val l'etiqueta d'equip revelació?
Bueno, això ho dieu vosaltres.
No, m'ho dic amb un altre. Jo ho he llegit a no sé on. Però,
ah, sí?
Sí, ho he llegit per la xarxa.
Ah. Bueno, allà, òbviament...
T'ho pregunto si t'està bé.
És xulo que t'ho diguin. Això vol dir que estàs fent les coses bé. Això vol dir que ningú compta de nosaltres. Ningú compta de nosaltres. I estem fent les coses bé. A partir d'aquí, una altra anècdota perquè són paraules.
Jo, per mi, no sou revelació, sou una realitat.
Si vols, sí, una opinió, bueno, però és que, ja et dic, totes aquestes... Paraules són paraules. Jo vull fets. Vull 10 tios la segona part treballant en el mateix sentit per guanyar un partit. Vull 23, 24 nois entrenant dimarts, dijous, divendres i anar a Martorell i intentar guanyar. Això són fets. Això és realitat. El que digui la gent ho agraeixo, però per mi això no em dona punts. Llavors, anècdotes.
Anècdotes o no, com diu Josu Julián, els números són els que són i l'estadística és tan real com el que estem explicant, eh? Mm-hmm. Aquests 26 partits entre la temporada passada i aquests 12 de la present sense perdre. És a dir, la condició d'invicte s'està fent cada cop, cada setmana, més gran, en aquest sentit.
I te diré una altra. Està a 6 jornades d'estar tota una primera volta en la segona catalana sense perdre.
Mm-hmm.
Aquesta és una altra.
Sí, sí. Però ara, com deia Josu, Martorell. I a Martorell, amb dues baixes, eh? La de Marc Chan, que compleix cicle de targetes, i la de Marcos Espigado, que arran de l'expulsió d'ahir, doncs no podrà jugar.
Sí, home, Marcos Espigado és un molt bon jugador, però Marc Chan és un jugador que al mig del camp ara està en el millor moment. Jo crec que és el que mou tot el Sobrense, fa una feina impressionant. Ahir doncs va treballar moltíssim i crec que aquesta urgència sí que és significativa.
Abans que parlàvem, sí,
jo me quedo, perdona, sí, Pitu, sí. Jo me quedo al partit que no va jugar la primera part a Sant Andreu de la Barca. El Sobrense no semblava el mateix i de fet ho vam preguntar al Josu, que quan va sortir marxant es va notar
sí,
molt l'equip.
La cosa va canviar ostensiblement. Se m'ha anat el salt al cel, no sé el que volia dir, però bé, en qualsevol cas...
Perdona.
No, gairebé dos quarts de cinc. Martorell és la propera parada per al Sobrense, que rebrà el Júnior d'aquí, no sé si són dues setmanes, perquè aquí tenim l'aturada del pont de la Puríssima, per tant, estem a prop del que tu deies, no? De complir aquesta primera volta amb la condició d'invicta.
Clar, i que són rivals de la segona catalana, però no són ni el Vista Alegre, ni Unificació Bellvitge, ni Olivella. Per mi són més equips l'Olivella, Unificació Bellvitge i Vista Alegre que no aquests dos que venen ara. El que passa que són equips de la segona catalana,
sí, sí.
I tots te poden fer mal.
I el tòpic diu, els partits s'han de jugar i duren 90 minuts, o bé, fins que xiula l'àrbitre. Gairebé dos quarts de nou. Ai, d'això. Mare de Déu, dos quarts de nou dic. En què estaria jo pensant? Dos quarts de cinc. Abordem ja la tercera catalana, grup 12. Aquí hem de dir una setmana més que les coses estan bastant més clares. L'Òdena ja li treu 6 punts al segon classificat, que és la Fundació Atlètic Vilafranca. Per tant, amb això ja queda una miqueta tot explicat. Repassem, però, aquests marcadors que ens deixa aquesta dotzena jornada. La tercera catalana, grup 12, són Cubelles 4, Noia 3, Calaf 1, La Múnia 1, el Bas Espirall 1, Òdena 3. L'Òdena que anava perdent, em sembla, al minut 89-0 i va ser capaç de en un 3 si no res, de sumar aquests 3 punts gràcies a aquests 3 gols. El Sant Cugat 2, Sant Pere Molanta 2, Ribes 0, Penya Jove 1, Les Roquetes 2, Riu de Villes 2, Piera 2, Sitges 0, Montserrat Igualada 1, Fundació Leti Vilafranca 1 i La Granada 2, Carme 0. Líder, com dèiem, l'Òdena amb 30 punts, 24 per Fundació Leti Vilafranca, els mateixos que el Piera, que s'ha col·locat a tercer, 23 per Calaf, 21 per La Granada, 20 per Anoia, 18 per Cubelles, 16 per les Roquetes, el Sant Pere Molanta és 9è amb 16, el Sitges que baixa fins a la desena plaça amb 16 punts també, 14 per Carme, 12 per Riu de Villes, 12 punts per Sant Cugat, Sesgarrigues i Penya Jove, i tanquen la classificació el Montserrat Igualada, el Ribes i el Bas Espirall, tots 3 equips amb 10 punts i Coel Amunia amb 4. Ja em perdonaran, Veig el Piera aquí tercer, Toni, i em fa una mica de mal als ulls,
Sí, a mi també.
Amb tots els respectes, repeteixo una vegada més, que mereix el Piera, però... no sé.
Home, si aquest Piera és el Piera que nosaltres vam veure ahir, doncs, clar, no reflexa el marcador, vull dir, la classificació, pel que vam veure nosaltres, perquè, de fet, ahir no vam veure el Piera, vam veure un Sitges i va acabar perdent. A mi el Piera no me va agradar gens, i jo destaco del Piera, que això sí, i me l'han destacat ja diferents persones que he parlat, el porter.
Sí.
El porter
sí,
està salvant, està
bon
salvant els partits. Va passar el mateix a Ribas. Van arribar un cop, li van marcar el gol. El Ribas va tenir 6 o 7 ocasions i el porter va ser
de fet, ahir
el salvador.
Fa una aturada, li fa una aturada al Jaume Jordi.
Que sí.
Sí, però un xut pràcticament a un pam i gairebé, doncs, no sé si dir que la salva com pot, però va evitar el que hagués pogut suposar el 2-1.
Sí.
I que el Sitges tingués la seva chance en el darrer tram de partit.
Sí. És que el Sitges va tenir mèrits per aconseguir com a mínim l'empat, i fins i tot l'empat no hagués sigut just després del que vam veure dels Sitges, perquè, torno a repetir, el Sitges a fora és un equip diferent, un equip que, sobretot, els primers 25 minuts de joc de la primera part va ser... És que la gent, teníem gent a darrere que deia l'únic que té la pilota és els visitants.
Sí, sí.
El Piera no ha tocat una pilota. I nosaltres pensàvem, arribaran una vegada i no la clavaran. I així va passar.
La proposta del Piera també la vam veure molt clarament, sense contemplacions, puntada cap amunt i a veure si algú del davant enganxava una pilota en condicions i obria la llauna. De fet, va ser el Piera precisament qui es va avançar en el marcador a la primera meitat, una mica de desajust, com comentava el Jordi en acabar el partit, i una pilota solta a la frontal i a l'1-0.
Sí. I la va clavar,
i a partir d'aquí a remolc, no?
i la va clavar, per mi, el millor jugador que té el Piera, el número 3, uh-huh. el lateral per mi era el que doncs tocava bé, el que passava les pilotes, el que mirava de doncs coordinar el joc. Per mi era el millor conjuntament amb el seu porter, no? Sí. Lo de més, jo no vaig veure un Piera per estar tercer, sí. És que no el vaig veure.
Un equip que t'avassalli, un equip que...
No, és que
et passi per sobre.
És que va ser el Sitges el que va passar allà al Piera i va acabar perdent.
Sí, sí. Segon gol, un gol desafortunat, sobretot per qui l'encaixa, no? que és el jove porter del juvenil, l'Aaron Pérez. Ahir va debutar l'Aaron, doncs amb la desgràcia d'empassar-se una miqueta el segon gol.
Sí, perquè però, estava una miqueta adelantat.
Amigo, això és el que té a jugar Piera.
Sí, és això. Anava molt alta la pilota, pràcticament al punt del travesser de dalt.
Sí, sí, sí.
I doncs, clar, el porter, al estar una miqueta adelantat, doncs,
sí, sí.
Com es diu vulgarment, sí, se la van passar.
Sí, se la van passar. En fi, no es pot responsabilitzar ni de bon tros el pobre nano de la derrota, però sí, en particular, una miqueta d'aquest segon gol, que és el que acaba condemnant els Sitges, tot i que l'equip ho va intentar una i altra vegada, amb ocasions, com dèiem, aquesta del Jaume Jordi gairebé en acabar, el Nico, que també es va trencar les banyes, el Vinyola també lluitant i es barallant-se a dalt. Sí que a la segona part el Jordi dona entrada als migcampistes més, com es diu en aquests casos, peloteros, no? Com sí. Són el Jaume Jordi i el Pepe. La dinàmica de l'equip canvia, certament.
Sí, perquè clar, era el moment per arriscar, no? Perquè era el moment per veure si amb aquests tocadors arribava el gol dels Sitges, no? Ahir era impossible i ahir el Sitges ho va fer tot.
No, és allò que estàs jugant un dia sencer i
no marques, no marques. Perquè tens un home allà que l'està aturant tot.
Aquesta és una mica a grans trets la pel·lícula que vàrem viure ahir a Piera amb aquest 2-0 que bé, fa que el Piera agafi aquesta tercera posició, empati a 24 punts amb la Fundació Leti Vilafranca i que el Sitges caigui fins a la desena plaça amb 16 punts. Sisena derrota de la temporada, però preocupació la justa per part de Jordi Serra, que ahir sí va veure doncs, un equip que mereixia molt més.
Jo per mi l'equip avui ha estat diferent. Això que dius de sensació com de costum, jo crec que hi ha hagut un pèl més d'intensitat. Sobretot els primers 25 minuts han sigut molt bons, la gent ha entès que havíem d'apretar-los, ha estat molt intens. Abans del gol hem tingut un baixón, després amb una jugada pues, de refús que havíem parlat, ha hagut un desajust, ens han marcat el 1-0. Però el que dius, nosaltres hem tingut, ja abans del gol havíem tingut dos o tres clares, després hem tingut uns altres dos, abans del 2-0 hem tingut per l'empatar, després hem tingut per reduir, la del Vinyol al final que la treuen de sota, xuts del Jaume Jordi que el porter no sap ni com l'ha parat, però bueno, a mi l'equip avui és una de les vegades que, juntament amb Cubelles, és una de les vegades que m'ha donat millor sensació com a conjunt, com a equip, un bloc que ha treballat i que bueno, no ha tingut sort avui realment. Ja sé que la sort s'ha de buscar i qui la busca se l'emporta, no? Però bueno, el Sitges avui jo crec que no li podem ficar molts pros ni moltes coses, ni pegues, perquè els nanos ho han donat tot i jo estic content, agridolç, és el que dius, però content amb l'actitud dels nanos i si seguim així amb aquesta doble davant que ens dona molt de perill, jo crec que les coses acabaran arribant.
Aquí a Piera, Jordi, bé, ja se sap que és bé.
Sí, bueno, de totes maneres, a vegades s'està triangulat. A ratos, ara, amb el final, amb el Pepe, amb el Sergi, jugàvem, tal, intentàvem jugar a les bandes, amb el Jaume. Bé, fins i tot al Sitges jo he vist un millor joc que en altres camps més grans, no? I, bueno, sí, aquí vens a pilota pombada, segones jugades, cada saque de banda és un perill, els corners ja ni et dic. Però, bueno, dic que aixecar el cap i si la dinàmica i l'intensitat és aquesta, jo crec que la dinàmica serà bona, ha de ser-ho, no sé, hem d'anar a treure's les agulles del vudú, a treure's una miqueta el tema de la sort de sobre, perquè jo crec que a pesar de fer partits dolents, com hem fet a casa, algun que és totalment injustificable, a més l'equip necessitava i jo crec que mereixia alguna cosa més.
Avui l'aposta, com dèiem, era bastant clara en aquest sentit, no? Aquí en aquest camp es pot fer el que es pot fer i probablement has deixat els dos migcampistes de més toc a la banqueta, com són el Pepe i el Jaume Jordi. Sí. D'aquí una miqueta la pregunta que et feia anteriorment, no?
Si t'hi fixes, el Jaume Jordi, el Pepe, el Raül, el Sergi, estaven al banquillo, no? Ja no és que els altres jugadors no toquin, però som a lo millor un pèl més intensos, el Marc és molt, el mig del camp és molt intens, el Xavi és més intens, el Carrasco per mi ara està en un bon moment.
Gana més el xoc.
I són jugadors que busquen més, i el Gonza també a la segona jugada, fins que s'ha fet mal, crec que estava fent un bon partit, havia entès molt bé les coses, i bueno, després hem canviat de dinàmica, tampoc ho han fet malament quan han entrat, però no hem tingut temps de treure res en positiu, no? Bueno, no treu res en positiu en quant a classificació, en quant a punts, però jo crec que ens anem amb una altra, avui amb una altra sensació, com suposo vosaltres. Jo he marxat a vegades a casa dient què és això, i avui no me'n vaig amb aquesta sensació. Te'n vas havent perdut, no hi ha res a dir, però bueno, a seguir treballant. Et venen ganes de que vingui dissabte següent. A vegades els jugadors mateixos, si quan acabava el partit li preguntava, segur que no tenien ganes que arribés, i ara doncs, ja estaven dient vinga, va, el dissabte que ve, l'altre. Bueno, doncs a seguir, aixecar el cap i a fer una temporada el més digna possible i estar el més amunt possible, que és el que volem.
Ells han tingut molta efectivitat, sí. I porter.
Sí, no. Fot una parada aquí que no sé ni com l'ha fet. Jo pensava que li havia fotut a la cara. Però bueno, m'ha parat, han tingut un bon porter. Nosaltres avui hem tingut un porter juvenil, que crec que bueno, ho ha fet tot el bé que ha pogut. No, realment el primer gol no ha pogut fer res, el segon l'ha agafat molt avançat. Però és l'aposta que teníem, no? El Lolo no està bé i ell ho sap, ell ho entén perfectament. El José Carlos està lesionat de l'ombro i hem optat per ficar l'Aaron. Era una cosa que ja s'havia parlat i segurament, a lo millor, si les coses no varien, pues, la setmana que ve seguirà jugant a l'Aaron.
En cap moment es parla d'incorporar un altre porter, vista la situació, eh?
No, perquè és que la situació és molt dels porters és complicada, no? Perquè també tens el Manu, que el Manu i les mosques també. Sí, sí. El Manu està entrenant de fa dos mesos, però l'home encara fa el ritme. No, la porteria és... necessites molta velocitat i no està ràpid. És un nano que jo havia vist jugar a la Blanca i havia vist, bueno, alguna vegada fins i tot creia que havien aconseguit, ho veia un porter i no té ritme per jugar. Prefereixo ficar un juvenil als lleons, com dieu vosaltres, que no ficar un jugador que no està bé, no? I l'Aaron, pues per mi, excepte la jugada del gol, que estava una mica avançat i l'ha agafat distret, el resta no li podem ficar pegues a les sortides, el més ha estat bé, i el primer gol ha sigut inapel·lable.
Doncs aquesta era la valoració que feia Jordi Serra després d'aquesta derrota menys dolorosa, si escolten les seves declaracions. L'equip doncs ho va fer pràcticament tot i més per intentar endur-se un resultat positiu, a veure si aquest resultat arriba dissabte a partir de les 5 de la tarda aquí a Aiguadols davant el Montserrat Igualada. 20 minuts, com diguem, gairebé 19 per arribar a les 5 de la tarda. Seguim endavant, més futbol, futbol base ara. I és cert que a hores d'ara, després de la 13a jornada a la Lliga Nacional Juvenil, la salvació per la Blanca és un pèl i un xic més complicada després de patir una dolorosa derrota per 5-1 al camp del Vila Olímpica. El Vila Olímpica que és, i de fet continua sent, el penúltim classificat, però ara la diferència és de 7 punts. La Blanca que segueix ocupant el fanalet vermell, també, com es diu en aquests casos, de la Nacional, Vila Olímpica 10. Aleshores, ja trobem equips com el Gavà, que, curiosament, és el proper rival. Aquest diumenge el Nou Pins Vents amb 12 punts per Manlleu, Mollet i Hospitalet sumen 13, en fi que tampoc està tot perdut, però l'empresa és certament complicada, sobretot quan falten només 4 partits per acabar aquesta primera volta. Reps ara el Gavà a casa, te'n vas al Camp del Reus, reps el Barça, el Nou Pins Vents, i acabaràs i tancaràs la primera volta jugant al camp del Sant Andreu. Aquest és una miqueta el panorama que se li presenta a la juvenilada de la Blanca. Aquests i d'altres resultats els repassem com cada setmana en companyia de l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Resultat, vaja, el que ningú volia, ningú de la Blanca, evidentment, i el que tothom desitjava per part de la gent de la Vila Olímpica. Però, bé, ens diuen els que van viure el partit in situ que aquest 5-1 probablement no correspon al que es va veure damunt el camp, però bé, no deixa de ser una derrota, una més, en aquest tortuós camí de la Nacional.
Haig de creure en el que tu em dius, perquè ja dic, no he parlat amb ningú, que era diumenge, no he pogut concedir ni parlar amb ningú.
Difícil, eh? Està molt difícil.
Bueno, jo, mira, m'agafo les paraules que deia el Jordi ara, continuar treballant, intentar fer el paper el més digne possible, i si hem de tirar avall, doncs tirarem avall, però amb la cara alta.
Això mateix, sí. Ara és anar, intentar allò...
Pas a pas.
No pensar massa en els números, ja que t'emporta 7, 8, 14, 20, sinó intentar, doncs,
Partit a partit, sí, sí. I si les coses surten bé, doncs bé, i si no, doncs ja dic, treballar i amb la cara ben alta i dignitat amunt.
Doncs veurem què passa aquest proper diumenge amb el Gavà, la visita del tercer per la cua, en aquest cas.
A sí, però mira, va guanyar ahir amb el Girona, que sí, 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 també sí. És el tercer, o sigui que... Sí, sí. Diuen, aquest també, bé, potser és el fàcil, aquí, carai.
No. Aquí, com es diu en aquests casos, enemic fàcil, en això del futbol, i en línies generals, si parlem del món de l'esport, jo crec que ja no es pot parlar a dia d'avui, a 2014, que és l'any que estem, doncs, de cap rival senzill. Però en qualsevol cas, el que dèiem, a intentar treballar el més bé possible. Hem començat per aquí, però tenim l'Isidre que ens ha de comentar la resta de resultats.
Bueno, continuem pel juvenil, que s'enfrontava ahir diumenge a casa contra el Granada. La Granada, vaja, perdoneu. Mm. I amb un partit igualat van quedar 0-0 i em comenten que el resultat també va ser just el que es va veure sobre el camp. Amb la categoria cadets, el cadet A s'enfrontava al segon classificat, aquí a Pinsbens, i amb un partit treballat pues, es va aconseguir mantenir el liderat imposant-se per 2-0 amb el Vilanova i la Geltrú. El cadet de primera divisió, també el cadet B, que s'anava al camp del Cornellà contra un Cornellà molt ben classificat, ens en portava amb un 4-0 força contundent. En categoria infantil, l'infantil A s'enfrontava al sector Montserratina el diumenge i amb un partit disputat de toma i daca, aquells que diuen, els últims minuts es va deixar perdre 2 punts, sent el resultat de 2-2. A l'infantil B s'enfrontava contra un Ribes a Pinsbens i amb una victòria treballada del Ribes, que va jugar per guanyar, es van portar els 3 punts per 0-2. I a l'infantil C, amb un solitari gol, es va imposar contra un Vilanova i la Geltrú D. Bastant ben situada la classificació aquest Vilanova, o sigui que va ser un resultat pues, agradable. I en categoria L20, a l'Alevi A es va enfrontar amb el líder, el Sitges, i a Pinsbens ens va posar un resultat d'orillo, 1-5. A l'Alevi B també es va enfrontar amb un altre líder, i també al camp de Pinsbens vam perdre per 2-3 contra el Vegas A. A l'Alevi C es va desplaçar a Vegas en aquest cas per jugar contra el Vegas B, i vam patir una derrota per 3-1. Tot i anar-nos per davant des del minut 7, a partir d'aquí es van imposar els jugadors locals. A l'Alevi D, en aquest cas, es desplaçava a Vilafranca per jugar contra el Montagut, i com deia abans el meu amic Albert, en Pau Descansi, un partit de tennis, 6-1, i tot fàcil pels locals. Ja per acabar amb els alevins, a l'Alevi E es va enfrontar al base Espirall Les Clotes de Vilafranca i aquí ens vam portar un resultat contundent, tot i que la primera part va ser molt igualada i no va ser fins la segona que la Blanca es va imposar per 0-11. I en categoria Benjamí, el Benjamí A es va desplaçar a Corbera amb un partit que va dominar la Blanca de principi a fi, es va imposar per 1-4 al Corbera. Amb el Benjamí B, que va jugar contra el Sitges al municipal d'Aiguadols, es va emportar els 3 punts amb un bon partit de la Blanca i felicitar, que volem destacar, el porter local per la seva bona feina i les bones aturades que va fer. El Benjamí C, amb un partit regular, tot i amb això van emportar-se els 3 punts i marcant ells els 3 gols, i el resultat final va ser de 2-1. I ja per acabar, el Benjamí D, en aquest cas, no va tenir gens de sort, i davant del Risto Stoichkov a casa va perdre per 0-9, un partit d'aquells per oblidar.
Sens dubte. Doncs fins aquí aquest repàs de marcadors dels equips de la Blanca, 4:48. Isidre, moltíssimes gràcies.
Vinga, doncs, ens veiem.
Adéu-siau.
Gràcies.
resultats també de futbol femení que ens deixa aquest cap de setmana. Si parlem de la primera divisió, en el seu grup primer, jornada número 10, el Sobrense, que va perdre amb el líder, amb l'Atlètic Camp Clar, per 1-2 ahir al migdia al Municipal de Guadols. No ha estat una bona jornada per als equips femenins del Subo, eh? Si parlem, per exemple, de l'Alevi Infantil, que afrontava la vuitena jornada, va empatar 4-4 a casa amb el Tancat, i a la segona divisió, Benjamí Alevi, el Subo va perdre amb aquí a Aiguadols ahir per 4-5 amb el Pallejà. Resultats també dels equips del Rugby Club Sitges. Bons resultats. A la segona catalana femenina, jornada número 7, el sènior femení, que es va imposar per 15-5 al Castelldefels, a Santa Bàrbara. El campionat de Catalunya sub-18, jornada número 7 també, el Sitges, que es va imposar per 43-22 al Futbol Club Barcelona. I finalment, el campionat de Catalunya sub-16, en aquest cas jornada número 6, pallissa literalment del Rugby Club Sitges, de l'equip sub-16, que es va imposar per 92-0 a l'Espartans de Granollers. I resultats d'aquells que fan mal, sens dubte, el que va patir el Club Patí Sitges aquest passat dissabte a Pinsbens davant el líder, davant el Club Hoquei Castellet. No sé, Toni, si... Vaja, ningú podia esperar un resultat tan contundent, home, que et guanyi el líder, doncs no et diré que no, però per un 1-9...
No, clar, no l'esperava ningú, no? El que passa, va aguantar bé el Patí Sitges la primera part, ja els últims minuts van ser quan ells se van avançar i va acabar 0-4. Sí que l'arbitratge no va estar tampoc a l'alçada del partit, però clar, no és treure excuses sobre l'arbitratge. Jo vaig veure un Castellet que és un molt bon equip, és un equip doncs que va a totes, molt, molt conjuntat, i li va fer mal a la segona part al Patí Sitges, que aconseguia doncs l'únic gol del partit de falta directa en Xavi Guerrero, i d'aquesta manera doncs sí, deixava l'1-9.
L'1-9, un gol absolutament intranscendent perquè no evitava aquesta derrota tan avoltada. Probablement ens hem de quedar amb aquests dos marcadors, els dos marcadors més avoltats que ha patit el Club Patí Sitges, i curiosament ha estat amb els dos equips que de moment estan marcant la pauta, no?, en aquesta segona catalana, com són el Calafell i el Castellet.
Sí, jo no me vull equivocar, no vull dir una cosa per una altra, però jo penso que aquests dos equips seran els que se la jugaran i seran els que pujaran, no? Jo vaig veure molta diferència entre el Castellet i el Sitges, este que sé clar, si hagués sigut tot el contrari, doncs també ho diria. Jo crec que l'arbitratge va perjudicar a tots dos, no tan sol als Sitges, però vaig veure que el Castellet és molt més equip, i si dura una miqueta més, doncs la goleixada encara és més àmplia.
Un Sitges que a hores d'ara és cinquè a la classificació amb 16 punts, bé, per il·lustrar-ho una miqueta el que estem comentant, està a 11 del líder del Castellet.
Sí, home, és que el Castellet tot el que ha jugat l'ha guanyat,
sí, sí.
I doncs està allà, per contra els Sitges doncs ha perdut dos partits per goleixada i ha acabat empatant un partit que podia haver guanyat, no? De fet, amb un equip que aquest és sí de la seva lliga. Jo penso que no ha tingut sort el Patí Sitges en el grup, perquè n'hi ha equips molt forts, però, home, contra més alt estigui millor, este que sigui competint, no es pot llançar la tovallola.
No, evidentment.
Queda molta competició, que passa que jo vaig veure molt Castellet.
És un cop dur, sens dubte. No sé com ho deuria veure el Magí Mestre, i evidentment que entenc que no esperava un resultat tan contundent. Magí, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vaja, el que dèiem una miqueta, no? No esperàvem una derrota tan contundent.
No, nosaltres teníem ganes de plantar cara al líder. Com heu dit abans, Calafell i Castellet ara de moment són els dos màxims candidats, i també ens fa posar peus a terra, que és un equip, el Castellet, que l'any passat estava a primera catalana, va baixar, i si vols estar a dalt i estar a mitja taula a primera catalana has de tindre un nivell semblant a ells, i ara de moment no el tenim.
No ha acabat encara la primera volta, i Magí, probablement tenim aquella sensació que l'equip té la lluita per l'ascens molt, molt difícil.
Sí, la cosa està complicada, perquè veiem que hi ha dos o tres equips que tenen un nivell molt alt, i el nostre nivell ara actualment és per quedar quart o cinquè. Seguirà lluitant, seguirà treballant, però és complicat, es nota sobretot que potser ens falta un o dos jugadors, sobretot una davant, perquè fallen moltes ocasions clares i també s'han notat les dues baixes a la porteria.
Veu, acabes de dir perfectament, a hores d'ara l'equip està per això, no? Per quedar entre els 4, 5, no?
Sí, l'única cosa positiva que aquest any i l'any passat que estem treballant molt amb la gent de casa. Estem treballant amb un porter que té 18 anys i amb dos o tres jugadors de 17 i 18 anys. Potser a curt termini no donaran resultats, però jo crec que a llarg termini serà el futur del club.
Tanta diferència hi ha, és que a mi sobta una miqueta aquests dos resultats que abans fèiem referència, no, Magí? Els 9 gols que encaixen a Calafell i els 9 gols que encaixa l'altre dia amb el Castellet.
Jo he vist els dos partits i a Calafell a mitja part anàvem 2-2.
Sí.
I aquí a mitja part, si no recordo malament, anàvem 4-0. Jo crec que una cosa que hagués estat bé ha sigut un 2 o un 3-1, o volem dir un 1-3, potser el resultat just. Vale? Allò que dius que fas un gol i et poses a un gol potser dona més ales i dona més vida, però va haver un parell de faltes directes i dos contraatacs i llavors ja ens van matar. I quan vas molt a l'atac i deixes molts forats, doncs al final ells tenien un parell de jugadors que van donar la talla.
No, aquest el fil del que comentàvem abans, Magí, que clar, que encara queda molta temporada. A mi el que em fa una mica de por és que l'equip no es deixi anar.
No, l'equip seguirà treballant. Pensem que estem amb un o dos jugadors juvenils que estan venint a cada partit, que també a part tenen la seva lliga i acaben segons classificats. Un júnior que cada partit venen dos o tres jugadors i també ara van tercers classificats a la seva lliga, que a part que cada setmana juguen dos partits, i a part el sènior. Estem treballant. L'objectiu sempre és quedar dels 3-4 primers. Es farà el possible. Entrenen moltes vegades 4 o 5 dies a la setmana amb els jugadors, però d'aquí del treball jo crec que sortirà. Per això et dic que potser a curt termini és molt més difícil, però a llarg termini han de sortir els resultats. I treballar amb gent d'entre 17 i 20 anys, més no els hi pots demanar.
És evident i estic molt d'acord amb el que comentes, Magí, el fet de que probablement ara ens costi veure els resultats, però que qui diu que d'aquí un parell d'anys no tindrem un sènior, un segon o un primer a Catalana, no sé.
No, i a més, com he dit, el Castellet l'any passat va quedar cinquè de la cua i va baixar. Si vols estar a primera, has de tindre un nivell igual o semblant.
D'acord. Sí.
Vale, perquè si no, millor no hi estar-hi. Vale, una cosa és perdre d'un o dos gols algun partit i l'altre cada partit perdre'n de 5 o 7. Llavors sí que la moral ara ja s'està treballant ja pel proper partit, que és els Monjos,
sí.
Un equip de mitjana taula que jo crec que tal com treballen i com es va jugar la setmana passada, jo crec que el partit es tira endavant, tornar a enganxar, i ara queden, si no recordo malament, 3 partits més i llavors ja ve el parón de Nadal i se'n tornem.
Sí. I no baixa els braços una miqueta el que...
No, anar per totes, mirar per tu, guanyar partit a partit i esperar que, si no és el Castellet, el Calafell punxi algun partit més. I apropar-se, i si no, pues, a seguir treballant.
3 minuts i les 5. Magí, moltíssimes gràcies per aquestes reflexions que ens acabes de fer.
Moltes gràcies.
Bona tarda.
Adéu.
Bé, doncs, el Magí, que és el coordinador esportiu del Club Pati Sitges, té tota la raó, no?, quan parla de que, evidentment, no veurem ara immediatament els resultats. Si ens atenem una miqueta a la filosofia actual del Club Pati Sitges, no?, que és de confiar molt en els joves, en els júniors, en els juvenils que estan fent una bona campanya en les seves respectives lligues. Qui sap si aquests resultats vindran, què sé, la temporada que ve o d'aquí un parell d'anys. En qualsevol cas, la situació del primer equip és la que és i, com dèiem, no? que ningú baixi els braços perquè la temporada encara és llarga i queda molta campionat. Minuts finals, d'aquest temps de descompte que ens han de servir per posar-nos una miqueta al dia en matèria de bàsquet. Bona jornada per als equips sèniors del bàsquet Sitges. Van guanyar tots tres. El primera catalana va aconseguir, i aviat està dit, la seva desena victòria consecutiva. Es va imposar per 89-64 al Samat de Vilanova. Proper partit serà la pista de l'Alpicat, que en aquesta última jornada es va imposar a la pista del Sicoris per 63-81. No cal que els diem que el Sitges lidera en solitari aquest grup segon de primera catalana amb aquestes 10 victòries i 0 derrotes. També va guanyar el Sènior B, ho va fer per 72-41 al bàsquet hortonenc. Quarta victòria per als homes de Galdric Bové, a la tercera catalana. I a la segona catalana femenina, victòria important també del Sènior femení a la pista del Club Bàsquet Valls per 51-72. És tot just la tercera victòria en 9 jornades, la primera des que Vicky Marco i Xavi Massana es van fer amb les regnes de l'equip. De moment, fins aquí hem arribat. A punt d'arribar al punt de les 5 de la tarda, ho hem de deixar aquí. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Fins dimecres, que ens tornem a retrobar esportivament parlant a la sintonia de Ràdio Maricel, al Pilotes Fora, com cada dimecres, a partir de les 4 de la tarda. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar un molt bon dilluns. Adéu-siau.